Al programa d'avui pareu bé la taula i forquilles a punt perquè us descobrim la xefla de l'Hospitalet, un plat basat en la cuina de proximitat i d'aprofitament que cada una de les cultures que conviuen a la nostra ciutat poden personalitzar. El proper dia 4 d'octubre a la Farga es farà una gran trobada on es podran tastar les diferents xefles fetes pels locals de restauració de la ciutat. Nosaltres n'hem fet una amb les cuineres Maria Nicolau i la Susana Aragón.
Soc la Maria Nicolau.
I jo soc la Susana Aragón.
I ens xifla la xefla. Una xefla és en realitat el millor de la gastronomia. La xefla, per definició, és un àpat de celebració que inclou a molta gent. No hi ha normes a la xefla que no siguin les de compartir, les de posar-hi el que hi hagi i les de gaudir plegat. Que no li agrada només de sentir-ho, això. La xefla és un plat d'aprofitament en el sentit que el que ens permet és aprofitar tot el que hi hagi i transformar-ho en un organisme amb entitat pròpia. Verd, vermell, vermell i verd. Només verd. A mi no m'agrada el pebrot, no n'hi pots. Tots els ingredients d'una xefla s'immolen pel bé comú, que és crear una cosa, la cullerada de la qual és diferent a tots els membres que la composen.
Xin, xin.
La importància de trobar-se al voltant d'una xefla és el que ens fa humans. A diferència dels animals, que els pots tirar un grapat de pinso i segueixen vivint. El que hi ha dintre d'aquesta cassola són totes les influències culturals de tota la història que ens ha precedit. Hi ha el treball del camp agrari, hi ha alhora la feina dels venedors, dels distribuïdors. I a més, després hi ha l'acció viva de fer l'artesania de cuinar-ho, que és una cosa humana, i hi ha l'acció de menjar-la, que és sagrada. Menjar és sagrat, perquè és el que evita que això siguin deixalles i vagin a les escombraries. Tots i cadascun dels que participen a una xefla fan país, fan poble, fan l'Hospitalet, fan comunitat i fan història.
Jaume Pla, més conegut com Amazoni, torna 2 anys després d'anunciar una aturada indefinida i ho fa amb un nou disc que es diu Banderes per Daltònics, un treball on recupera la música pop i l'estil dels primers treballs. Ell és un dels plats forts de la temporada del Teatre Joventut, que tot just comença. I aquí el tenim. Jaume, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
A veure, estàvem parlant fora de càmera, que la setmana passada vas estar al Mercat de Música Viva presentant el disc.
Sí.
I com va anar això, aquesta tornada als escenaris?
Sí, clar, feia 2 anys que no tocava i estava una mica nerviós a la tarda, però després, com va començar el concert, tot bé. Les primeres cançons encara... Però, clar, és com allò, recuperar sensacions,
clar.
No? Perquè ho has fet durant molts anys, però també ja fa temps que també no ho fas, també.
Clar, parlem d'aquesta parada, de què va venir motivada una mica, perquè com dèiem, això, 2 anys que vas anunciar que et prenies aquest descans, que no una retirada, sinó un descans, per què vas tenir aquesta necessitat de parar? Què va passar?
Doncs mira, tot va començar, alguns concerts que anava, que alguns que amenaçaven pluja, I vaig pensar, mira, si avui em paguen i no toco, ja m'està bé. I automàticament, de pensar això, vaig pensar, ui, això és molt, molt estrany perquè no ha passat mai, sempre tinc moltes ganes de tocar. I vaig veure que potser estava una mica cansat de 20 anys seguits de carrera i potser necessitava un descans.
Que al final, després d'això, tants anys allò ininterromputs, no? Composant, tocant, m'imagino que al final també hi ha com una responsabilitat que un mateix s'autoimposa, no? Per fet de seguir,
sí.
Però que potser a vegades...
Clar, també coincidia que estava intentant fer les cançons del meu disc, perquè normalment trec disc cada 2 anys o així, i no me sortien. També aquest desgast, no?, que parlem, que estava tinguent com petjada en mi, no? I vaig dir, bueno, aturem una mica les màquines i reposem.
I quan pares és quan t'alliberes una mica, no?
Sí, exacte. Jo en realitat vaig parar sense saber gaire què faria, pel fet de parar. I fins i tot m'imaginava fent alguna cosa com escriure alguna cosa a marge de la música, perquè em queda a prop, ja que escric cançons, doncs començar a escriure algun conte, a veure què tal se'm donava. I quan estava posant-me en aquesta situació, doncs, de cop, jugava amb la guitarra una cançó. Dic, ostres, no em sortia fa res. I ara comencen a sortir. I van començar a sortir una darrere l'altra i vaig aprofitar el fil aquest. No?
Has recuperat llavors aquesta emoció, aquestes ganes de tornar a fer música o no?
Sí, sí, sí. Estic ara amb les piles bastant carregades i he recuperat una mica la intimitat aquesta que trobava a faltar de quan tu fas una cançó a la teva habitació amb un bloc de notes i la guitarra, molt senzill, que és com vaig començar jo a l'adolescència, havia perdut una mica aquesta intimitat, com jo li dic, que com que en aquella habitació només hi hagués aquesta història. I últimament en aquesta habitació, sigui una habitació, sigui un menjador, el que sigui, hi entrava més coses de fora. Més coses de fora, que això entorbia una mica el procés.
Uh-huh. Aquest procés que has viscut, no?, aquests dos últims anys, n'han sortit un munt de cançons, no?, crec, per les quals n'has hagut de seleccionar 11.
Sí, sí, una vintena de cançons i n'hem fet 11, que normalment sempre jo arribava bastant justet als discos, però aquest cop he pogut. Amb la calma aquesta que m'ha donat, doncs no haver de fer concerts, no haver d'assajar, no haver de publicar Instagram, que això és gairebé...
Això parlarem, lo de xarxes.
Sí, que al final és quasi el que m'ha donat més pau.
Clar, aquest disc, ho dèiem en començar, el disc ressona al Masoni dels inicis, no? I això després de que al llarg de la teva trajectòria sempre has buscat sempre, no?, el risc una mica, no?, buscant coses diferents, i ara has tornat una mica, no?, allò, volta al món i torna al bord.
Sí, sí, sí. Poder a l'hora de reconnectar amb la música altre cop era més fàcil amb les primeres impressions, no?, que vaig tenir més de jove, els primers amors, com per dir-ho d'alguna manera, musicals. Per mi són els 60, la música dels Beatles, dels Kings, dels Beach Boys, també d'en Dylan, bueno, tot aquest tipus de referents que sempre han estat molt a la meva carrera, però potser en els discos últims estaven més en un altre pla, no? I ara han tornat en un pla bastant principal.
Va, doncs si et sembla, escoltem un trosset de com sona una de les cançons del disc, ens quedem amb un petit racó de pau per cadascú. I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi, per tu. Sense crims i sense herois no fan falta més. Va, doncs, aquest tema, aquesta declaració d'intencions a favor de la intimitat quotidiana, també una mica això que deies abans, no?, de recuperar aquesta intimitat, no?, una miqueta.
Sí, sí, sí. També és una cançó que aborda el tema del conflicte, no?, ja sigui entre persones o entre països, que a vegades, bueno, necessitem una mica allunyant-nos del conflicte per poder després abordar-lo. És el que deia una mica, no?, un petit racó de pau per cadascú, perquè a vegades en calent les coses... que es diuen no són les que es pensen a vegades.
Hi ha un altre tema del disc, que és La cuina està tancada, on et veus com un exemplar fora de mercat. Et veus així, dintre de la indústria musical, tu, o no, actual?
Bueno, vaig fer una mica de broma. M'ha agradat una mica riure'm de la meva situació. Sí que parla com d'un músic així, com que ja porta temps i que no està gaire de moda, però en una clau bastant irònica, tampoc. És una cançó simpàtica, en el fons, no és una cançó de lamentar-se. Sí que és veritat que l'estil que faig jo i més gent de la meva generació, clar, ara ha perdut bastanta quota, no?, de mercat i tal, però crec que encara existeix, i hi ha grups joves també que aposten també per les guitarres, com la Ludwig Van o el Remei a Calafresca. I, sí, vull dir que, tot i que es porta la cosa més urban i més bases i més coreografies i més tal, però la música de guitarres encara es porta i hi ha gent jove que la reivindica.
Mm-hmm, i tant.
A part de nosaltres, que la fem sempre.
Escolta, en aquest tema que comentàvem de La cuina està tancada, també apareix la frase que dona el títol al disc, que és Banderes per daltònics, no? Explica'ns una mica per què has escollit aquest títol.
Bé, és una frase, doncs, sí, de La cuina està tancada, que, a part d'aquesta part irònica que t'he dit, hi ha una part utòpica. És com un mirar-se el futur d'una manera com optimista, dintre de que puguis estar més o menys malament. Dir, bueno, agafem-nos-ho bé, no? I ara que està tan de moda la distopia, que tot són apocalipsis i que s'acaba el món i tal, vaig voler posar un parell de frases aquí, així una mica utòpiques, això d'anhelarem els amors platònics i farem banderes per daltònics, que al final el que ve a ser és d'un llenguatge on un grup de gent no podria desxifrar, doncs tu fer el possible perquè el puguin desxifrar. Però això va més enllà de banderes i de daltònics, és més una metàfora d'això,
sí, sí, sí,
de crear coses que serveixin perquè la gent pugui descobrir nous llenguatges, una mica.
Uh-huh. Escolta'm, m'ha cridat l'atenció que no has fet avançament del disc, no? Has anat una mica contracorrent, perquè no, normalment sempre estem acostumats a quasi un any abans de que surti un disc, de primer avançament, segon, tercer, i al final el disc. Aquí bueno, l'has tirat directe.
Sí, perquè vaig una mica... Hi ha coses d'aquesta manera de fer la promo que no em representen. I, per exemple, suposo que els primers que van fer aquests avançaments els hi va anar bé perquè era una cosa que era novedosa, que enganxa, que té com pendent. Però arriba un punt que, com a les xarxes passa sempre, que de tant insistir en el mateix concepte, arriba un punt que allò perd la seva gràcia, no? I jo no em veia, o sigui, jo veia que havia fet un disc de cançons, sí, sueltes, però que per mi es representaven un bloc. I estic content d'haver-ho fet així, perquè la veritat és que ha anat molt bé la rebuda de la gent, i la gent de seguida ha pogut endinsar-se molt més, no s'ha hagut d'esperar un mes entre cançó i cançó. Mm. I al final crec que això, que malgrat que estem tots a les xarxes i tots ens empenyen cap a la mateixa direcció, crec que un també, cadascú ha de trobar la seva manera de trobar la seva manera més personal de fer-ho. Mm-hmm. Vull dir que una altra persona que li encaixi fer els avançaments ho entén perfectament,
sí.
Però a mi m'encaixava més així.
Mm-hmm. I les xarxes, ara que parles de xarxes, tens un tema a putes xarxes socials, amb això ja ho dius tot, o què?
Sí, sí.
Com ho gestiones, això?
Bueno, és que és això de que no puc evitar estar a les xarxes... La cançó ja ho diu, Ja diu, t'ho dic des d'aquí, t'ho dic des d'una xarxa social, perquè m'estàs sentint... No m'està sentint que hagis comprat el disc en una botiga de discos, l'has hagut d'escoltar prèviament en una xarxa social. Però, clar, estàs com atrapat en aquest món, que al final és molt mercantil, que ens pensem que tot és gratis, però no és gratis. Som unes dades allà que som mercadeig per les diferents companyies i al final tens coses, molts desavantatges, a part que tens molts avantatges per poder-te comunicar, però hi ha molts desavantatges. I molta pressió sempre perquè les coses rendeixin més, tinguin més visualitzacions, venguis més entrades... Clar, jo arribo a un punt que la persona que ho rep, tu dius, jo sóc músic, no? No m'han ensenyat aquesta carrera de portar xarxes socials.
Sí.
Llavors hi ha gent també amb altres projectes més forts que tenen una persona que els hi porta, però amb projectes més petits com el meu ho fem tots els papers de l'auca, com aquell qui diu, no? I això a vegades també desgasta. Alhora, quan hem parlat abans d'aquell moment que vaig estar una mica així, crec que això també desgasta.
Amb la teva trajectòria i amb tot el que portes, també amb aquest últim moment que has tingut, no? Que tu, no sé, bueno, anava a dir un batxe, no sé si dir-ne d'allò, però així... Què és per tu l'èxit ara?
Mira, ja ho era una mica abans, eh? Per mi l'èxit és poder fer el disc que m'agrada sense haver de renunciar, o sigui, fent les cançons que quan les faig són 100% meves, no les faig perquè agradin, o sigui... Però llavors sí que necessito que hi hagi un públic mínim, una base crítica que doni recolzament a això, perquè també he tingut de més jove projectes que no tenien gens de reconeixement i això també, vas pels llocs i vas a tocar i hi ha tres persones en un bar. I això també, hi arriba un punt que tu dius, tornes a casa amb cotxe i dius, què estic fent? O sigui, necessito un tipus de... una quantitat de gent que em recolzi, però més enllà d'això, ja estic feliç si faig el disc que vull. Que em surtin les cançons del cor i les pugui fer sense haver de pensar, sense haver de fer concessions, no? Escriure lliurement, això és el que jo valoro.
Vendràs per dalt Tònics, el vas presentar al Mercat de Música Viva, dèiem, a partir d'ara tens l'11 d'octubre, estaràs a la Sala 2 de l'Apolo, al novembre, el dia 29, estaràs aquí a l'Hospitalet, al Teatre Joventut. Què hem d'esperar d'aquests concerts? Com els planteges?
Bé, de moment el que hem fet a Vic, que és el que hem parlat, va anar molt bé. És una combinació del disc nou i temes antics, com més o menys ja sol ser habitual. Però crec que les energies estan renovades. I a més, tinc moltes ganes de venir aquí a l'Hospitalet, que ara fa bastant que no... Ja havia tocat al Teatre Joventut, però jo diria que fa molts anys, dintre del Barna Sants, però deu fer més de 10 anys. Llavors, tinc moltes ganes de tornar aquí a l'Hospitalet.
Doncs escolta, nosaltres també tenim ganes de que hi tornis. Jaume, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi tot molt i molt bé amb aquest disc i amb tot el que ha de venir.
Molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Doncs com hem dit, Mazoni és un dels plats forts de la programació del Teatre Joventut aquesta tardor hivern, però hi ha més propostes que no us podeu perdre, així que traieu l'agenda i apunteu.
El Teatre Joventut acull aquesta tardor un dels èxits de l'escena teatral catalana, El petit príncep. El musical de Marc Artigau, Àngel Jàsser i Manu Guix arriben guany a la seva 12a temporada, superant els 385.000 espectadors. El muntatge Terra al Joventut el 14, 15 i 16 de novembre, abans d'instal·lar-se a la sala Paral·lel 62, com ho fa cada any durant les festes de Nadal. La programació del teatre té més al·licients.
Aquesta temporada del Teatre Joventut destaca tota la part de teatre contemporani. Us recomanaria molt El dia del Batussi, Dones de ràdio, també tenim Un menú tancat. Són obres per a tot tipus de públic, adult, comèdia relativament fàcil amb un punt social. Tota la part de programació musical inclou Masoni, inclou també un musical que es diu Anselm, que està dirigit pel Marc Parrot, i també la Django Orquestra, que és un clàssic de la ciutat amb els alumnes de l'Escola de Música.
La temporada del Joventut serà curta, ja que tancarà a partir del 20 de desembre per fer una gran reforma integral que permetrà modernitzar-lo i adequar-lo a les necessitats del públic actual. El comiat, però, serà una gran festa.
Tancarem durant un període perquè farem unes obres integrals molt importants. Aquest dia es tancarà amb un espectacle que és Increcendo i tindrem alguna sorpreseta aquest dia. Us recomano molt venir al teatre, no només per l'espectacle, sinó perquè tindrem el teatre tancat un temps i ens podem acomiadar. I la programació cultural del teatre continuarà, us explicarem al gener de quina manera, però això no pararà.
Pel que fa a l'Auditori Barradas, la temporada arrenca amb el soul i el funk de Marina Babyface presentant el seu nou disc. Encara hi ha una veu femenina destacada a la programació.
A l'Auditori Barradas, la programació musical passa per una gran veu, la Judith Nederman. També tindrem el cor jove d'Amics de la Unió per tancar la temporada. I també passarà per aquí el Festival Django, el Festival Blues and Boogie amb el Lluís Coloma Trio.
Les entrades pels espectacles del Joventut i Barradas ja es poden comprar a les seves pàgines web.
Desde Riff Raff os presentamos el álbum de David Bowie, Ready, Set, Go, un doble disco en directo grabado en la gira del álbum Reality que se editó el año pasado para el Record Store Day. Un disco que suena fantástico, pero sí que tenemos que deciros que no son las típicas canciones, no es un greatest hits en vivo de Bowie. Se centra más en el álbum Reality, como hemos dicho, y suena fantásticamente bien. Para cualquier coleccionista de Bowie es una joya que no puede dejar pasar. Tenemos algunas copias, es muy limitado y os recomiendo de verdad que paséis por la tienda para echarle un vistazo y si queréis escucharlo, os va a encantar. A los fans de Bowie es imprescindible y para quien no le conozca, pues es una buena manera de entrar en un Bowie no tan conocido. David Bowie, Ready, Set, Go.
Acabem de veure una recomanació musical del PP d'Anna de Riff Raff Discos. Us hem de comunicar que el dia 27 de setembre és el darrer dia que la botiga estarà oberta al lloc on és ara. L'increment del preu de lloguer ha fet que d'Anna hagi hagut de buscar un nou emplaçament, que ja ha trobat, i que estarà molt a propet de l'actual. Us anirem informant. Mentre de nosaltres seguim parlant de música i ens quedem ara amb una artista italiana que demà divendres trepitjarà l'Oncle Jack. Ve per presentar-nos el seu nou disc, que és aquest, que és Essència Femenina, però és que també és finalista al Festival de San Remo Senior, que celebrarà a l'octubre. Saludem a l'Elena Ley. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Laura. Muy bien. Muy
bienvenida. Bien. Oye, te defines como una persona soñadora, creadora, creativa también, y creo que también viajera, ¿no? Porque tú ahora estás viviendo aquí en España, pero has estado en Alemania, en Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo has venido aquí tú?
He vivido, crecido en Italia, pero he vivido también en Alemania, en los Estados Unidos, y estoy aquí. Vivo en el Maresme.
Ajá. Ah, estás ahí muy bien.
Mi sueño, sí, desde el 2013. Ajá. Desde 2013.
Claro, en esos viajes me imagino que habrás ido absorbiendo aquello, diferentes culturas, estilos musicales también. Un poco, ¿cómo ha ayudado esto a configurar tu propuesta?
Claramente, cuando se empieza, era como una esponja, ¿no? Estaba viviendo diferentes tipos de música, quería también vivirlas. Cantarlas y tocar. Hice experiencias muy interesantes. Que en Nashville, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se ensaya, tocaba a veces en la calle con otros artistas, no había momentos de ensayo con otros, te encuentras, y esto me formó un montón. Y después llega el momento de escribir de verdad, aunque ya escribía ya mi música, pero después el momento de escribir y de ponerme allá como cantante y compositora. Y aquí he hecho un recorrido de muchos años. Ahí tienes en la mano mi último trabajo, canciones principalmente en castellano, tengo también algunas en catalán que están las plataformas digitales, y aquí llega otra en italiano, que será El Puente. Yo tengo un álbum en italiano, Brividi, que ha sido mi debut en Alemania, si podemos decir así. Y ahora sigo con Italia, con esta sensación de pop, indie mezclado, bueno, todo lo que yo he vivido, que he conocido al final.
Claro, pero este título, esta esencia femenina, que es el título del disco, cuéntanos un poco a qué hace referencia, porque es un viaje, ¿no? Entiendo, lleno de emociones, de historias, historias de mujeres, cuéntanos.
Son todas verdaderas, o sea, historias o que me han contado o que he vivido. Hay también la historia de una leyenda, La Mujer del Marinero, que yo escuché en Irlanda, y Notte, también hay la correspondiente en castellano, Noche, que pero tiene una producción completamente diferente y habla de una mujer feliz que se despierta de noche y se da cuenta de cuánto está bien, de la sensualidad, del amor, de la vida, y esto que es la sensación que tenemos a veces de noche, ¿no?
Pues mira, justamente, ya que hablabas de Notte, si te parece, escuchamos un trocito, vemos el videoclip.
Perfecto. Mi avvicino al tuo corpo caldo, il tuo respiro alla mia tranquillità. Amore mio, amore tenero, accanto a me.
¿Esta canción sonará mañana en el Oncla o no?
Claro.
Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo planteas estos conciertos? Porque creo que son un poco homenaje, ¿no?, a la gran tradición de música italiana, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Italia es mi voz, es mi programa. Hablaré no solo de canciones famosas italianas que han hecho parte de mi vida, pero también mis canciones italianas y canciones, bueno, algunas de mi álbum, claramente, que tienen un vínculo con mi vida de italiana. Por ejemplo, he escrito una canción sobre mi abuela, Rosa. Rosa es una canción emblemática de mi álbum. Es un homenaje a las mujeres que han podido reconstruir, decimos así, el mundo después de las guerras, que han pasado hambre y por eso, por ellas, estamos aquí hoy. Y creo que era importante para mí escribirla.
Decíamos antes que cantas en italiano, en inglés, en catalán, en castellano, ¿no?
También alemán, ¿eh? ¿También tengo alemán? Una canción, tengo dos en alemán.
¿Cómo haces? ¿Cómo adaptas? Porque, a ver, claro.
No lo sé, Laura, no lo sé. En casa hablamos alemán.
Ah, sí.
Mi pareja es alemana. Ajá. Sí. Mi perro contesta solo a comandos alemanes, ¿eh?
Oh, vale.
Tú sepas. Mis gatos al italiano.
Ah, mira. Muy bien, eso está bien.
Tenemos una familia. Pero a veces me pasa que escribo una canción en alemán, cuando escucho durante un tiempo, no sé, cantantes, compositores alemanes, que también me gustan, después me viene, o sea, no son muchas por ahora, pero es más italiano, está claro. Ahora vuelvo a grabar mis canciones que están ahí en italiano. Ajá. En noviembre llegan otras.
¿Eh? Ah, nuevas ya. No paras, ¿no? Creo. Estás era una persona aquello, como decíamos, ¿no? Entiendo que eres inquieta, ¿no?
Pinto, escribo canciones, canto. Llegará también un libro mío de poesías.
Caray, unido. Va, escuchamos otra de las canciones, nos quedamos ahora con Quizás.
Quizás te quiero, quizás te amo, quizás un día podré saber si mi amor es para ti, quizás te quiero.
Va, Elena, hemos dejado para el final tu futura participación en el Festival de San Remo Senior. Eres finalista, creo que estás muy nerviosa, ¿no?
Bueno, a ver.
Queda un mes, ¿no?
Yo he enviado esta canción justo para probar, pero te tengo que decir que el límite era el 20 de agosto.
Sí.
Y el 20 de agosto no me llegó nada y estaba triste. Yo me acuerdo que mi marido me dijo, mira que los italianos estáis siempre de retraso. No, no, digo, no, el Festival de Sanremo es importante, no.
Sí.
Y estaba triste. El 21 de agosto me llegó la confirmación. Bueno, nerviosa, está claro, entre 1000 canciones a nivel internacional han elegido 12. Mi canción está ahí, es ya, es algo que me hace pensar mucho, que me hace, bueno, me hace así nerviosa.
Un poco, sí, creo que has elegido ya el outfit y todo, ¿no? Ya
sí,
lo tienes,
sí,
todo.
Claro.
El tema que cantarás se llama Caminando.
Es una canción autobiográfica que habla de mi vida, de cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo llegará, que no lo sabemos, cuánta gente me ha acompañado y que estoy al final sola, pero buscando siempre la alegría, buscando algo nuevo. Así es mi canción.
Claro, queríamos que nos interpretaras el tema. Pues sabemos que por temas, entiendo, contractuales con el festival no se puede tocar todo el tema,
bueno, pero un poquito
a lo mejor
te
nos
lo
puedes
llevo.
Hacer un,
sí,
un
sí.
trocito.
¿Sí?
A ver, sí, porque tienes aquí tu guitarra, que por cierto tiene nombre, ¿no?
Se llama Lili.
Lili. A ver, cuidado con el micro, que no te des... Y cuando quieras.
Vivo trapa es y sogni, una guitarra e fantasie. Dormo nel mio letto rosa di canzoni e poesie. Camminando in questa strada, respiro il tempo che verrà. Quanto tempo da passato, come il vento son volati. Mi rivesto di ricordi e chi nell'immensità vedo nuvole passare e domani arriverà. Sento che mi manchi tu. Ma anche sola il cielo. Vivo tra paesi e sogni, una chitarra e fantasie. Dormo nel mio letto rosa di canzoni e poesie. Sento il gemito del mare, le mie notti sono chiare. Perché accendo questa luce per scoprire l'allegria, l'allegria.
Bravo, bravo, está Caminando, esta canción.
Gracias.
Que es la canción de la Elena Ley al Festival de Sanremo Senior. Oye, te deseamos muchísima suerte.
Gracias.
Que vaya, es en un mes, ¿no? Hemos
sí,
dicho.
Exacto.
Justo
mañana en
un mes. Estaremos pendientes desde aquí, desde sí. Cataluña, desde Hospitalet, a ver cómo va esa participación.
Seguramente bien. No
claro
importa
que sí.
lo que sale, ya soy finalista.
El hecho de llegar allí ya,
claro,
ya es mucho.
Sí.
Pero antes, mañana estarás en el Oncla ja, como
sí,
decíamos.
Os espero.
Por lo tanto, invitamos a tothom que vagi a l'Oncla demà a veure la Elena Ley. Elena, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy, muy bien. Mucha suerte.
Gracias.
I nosaltres ara el que fem és un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha per aquests propers dies a la ciutat. I tornem. L'Hospitalet participa a Nodes, un espai de debat i reflexió sobre polítiques culturals que s'emmarca dins la Conferència Mundial Mondiacult de la UNESCO. El projecte combina taules rodones, conferències i rutes culturals que es faran els propers 30 de setembre i 1 d'octubre. La nostra ciutat hi participa mostrant una de les zones creatives més dinàmiques de Catalunya, el Districte Cultural. Es podran visitar estudis i tallers d'artistes de la Nau Tonal i de l'Edifici Freixes.
Nosaltres des de Palo Santo hem preparat la proposta de Nodes, que aquesta proposta forma part del Mondiacul 2025, que Mondiacul és un congrés de polítiques culturals que passa cada 2 anys en una ciutat del món, per tant és una cita molt, molt important. El que és la part de debat de Nodes passarà a la Llotja de Mar, a Barcelona. Però la part activa de poder visitar, de poder connectar, de poder descobrir, passarà només a l'Hospitalet i passarà a l'edifici Freixas i a l'espai Tonal.
Pensamos que és una gran oportunitat per a, d'alguna manera, ampliar barreres, no? I dar-nos a conocer a un públic més internacional. Aparte de que para ellos es interesante ver los talleres donde se cuece la obra, ¿no? También para nosotros es muy interesante el hecho de que la puedan ver al natural, que no todo se vea en digital, que bueno, ahora todo lo vemos en digital y está muy bien, pero no es lo mismo ver las obras en directo y tener la oportunidad de hablar con el artista directamente que por supuesto verlas en pantalla.
I és un ecosistema creatiu molt divers i molt diferent al que està passant a Barcelona. I per tant creiem que podem mostrar doncs, tot el que passa a l'Hospitalet enriqueix molt el discurs cultural de territori.
La vam conèixer escrivint literatura fantàstica, concretament explicant-nos les aventures de la jove bruixa Alice Ward. Ara ha canviat de gènere i s'ha endinsat en el thriller amb aquest llibre, La xica de los piropos. La seva autora és la Núria Vivancos. Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies. I tu?
Molt bé. Escolta, ja ens vas avisar l'última vegada que vas venir que estaves allò treballant en un llibre que no tenia res a veure amb el que havies fet fins al moment. Per tant, has passat del fantàstic al thriller. Explica'ns una miqueta a veure què ha passat aquí, aquest canvi.
A veure, tengo imaginación para todo. No, bueno, sí que és veritat que la fantasia m'agrada molt, ¿vale? Però també m'agrada arribar a més públic. Aleshores, hi havia aquesta història de la xica de los piropos que em rondava el cap i no sabia molt bé com l'acabaria fent, però amb un impàs, en comptes de continuar amb la saga, vaig dir, bueno, faig un parón i començo a escriure un altre thriller. O sigui, un altre llibre. D'aquest llibre doncs, m'ha sortit un thriller. Vale? Uh-huh. Aleshores, bueno, doncs...
Així ha anat la cosa. Així ha anat la cosa. Però en tot cas, l'Alice Ward segueix allà, està a la recàmera, no? És a dir, hi haurà un tercer llibre en aquest cas, o no?
Sí, justament estic ara en ello, estic escrivint la tercera part de l'Alice, vale? El que passa que, clar, és el que diem, jo alterno la meva vida personal, laboral, amb l'escriptura, no vivo d'esto, vale? Uh-huh. Aleshores, clar, sempre tinc que buscar moments perquè no és posar-te a escriure, no és dir, me pongo media horita, no, uh-huh. Has d'estar estones i dir, no he de fer res més, perquè si no és que la concentració i tot, és que se te'n va, o sigui que no... Per això, a vegades em costa una mica trobar el temps, perquè sempre hi ha coses a fer, però, uh-huh. Bueno, en principi anem fent això.
Clar, com t'ha estat més difícil el fet aquest canvi, no?, de registre, acostumada no potser això, escriure més novel·la fantàstica, a fet de passar un thriller, no sé si, bueno, t'ha costat més, menys, a l'hora d'estructurar-te, també?
No, jo no m'estructuro, és que aquest és el tema, que m'ho han preguntat en altres entrevistes, m'havien preguntat que si faig una estructura primera i tal, no ho faig, jo entenc que hi ha gent que sí que ho necessita, ho fa, és que jo només, com que més o menys tinc la idea al cap, l'estructura la tinc al meu cervell, aleshores quan m'hi poso l'única cosa que faig és desenvolupar la història tal i com ve, o sigui, no tinc una estructura com tal. L'única que tinc una mica, bueno una mica, que sí que tinc una llibreta més grossa i demés, és per l'Alice, perquè l'Alice, clar, té conjuros, quantitat de personatges, té molts escenaris, té begudes, té menjar, o sigui, té molts noms que entre los de bruja i los normales i tot el que porta i els escenaris, les bruixes i los cucos, i que arriba un punt que, clar, tampoc no, hauria d'estar tota l'estona mirant el llibre quan haig de fer. Llavors tinc l'Alice Ward, el primer, el segon, és una llibreta d'aquella de colors, i jo vaig tirant d'aquí.
I vas mirant. Sí. Clar, de que parlaves de quantitat de personatges, en aquest llibre, el que ens presentes, a Xica de los Piropos, sí que hi ha un personatge principal, que és la Cèlia, no? Que seria una mica això, no? La que vincula les diferents històries, però clar, hi ha més personatges, hi ha cadascú, no? Cada personatge després té la seva història, per tant és una mica coral també, no? El llibre, o com ho has plantejat?
Bueno, era com són cinc històries, vale? Amb un nexe en comú. I al final, bueno, sense desvetllar massa cosa i fer molt spoiler, però sí que és veritat que al final tot acaba vinculat, perquè la idea, aquesta sí que era la idea principal que jo tenia, que jo volia que els personatges, tot i que cadascú tingués la seva vida, hi hagués un nexe en comú i al final doncs, tots acabessin vinculats entre uns i un altre, per una manera o per una altra, no? I llavors així va sortir.
I aquest títol, aquesta, La xica de los piropos, explica'ns a veure una miqueta per què li diuen així a la protagonista.
Bueno, perquè los piropos els tenim sempre com les coses que ens deien feia anys els paletes, sí, no? Quan passaves sota una obra, que ara sí, ja està prohibit també. Però un piropo no té per què ser això només, o sigui, pot ser qualsevol paraula maca que et puguin dir, com en aquest cas ella fa amb el seu, amb el seu, és que no vull fer spoiler, però bueno, sí, amb el seu marit o exmarit, vale, en aquest cas, i són totes les coses boniques que es poden arribar a dir a una persona, que no han de ser paraules soeces, ni han de ser paraules malsonants, ni coses lletges, ni res, poden ser coses molt maques.
I la importància a vegades això de dir-ho, no?, que a vegades et fa... És que també, si tu dius allò, ah, que maca la blusa que portes, no? Vull dir, fas sentir bé aquella persona, no? I puges també l'autoestima, però tu també, jo crec que a la vegada també et sents bé, no?
Jo sóc de dir coses maques. I a les meves companyes, per exemple, a vegades, ai, que guapa vienes hoy. Ostres, que este pantano... I això moltes vegades s'ha perdut el costum
de fer-ho. No estem acostumades,
no? Perquè entre nosaltres moltes vegades hi ha com rivalitats, vale? I és com que en comptes de dir la cosa maca, és mira que li queda. O sigui, moltes,
sí, moltes... Sí, sí.
Però jo no tinc aquest defecte de ser ni gelosa, ni envejosa, ni res. Al contrari, si a algú li queda bé, queda bé. I si queda malament, li diré, este pantaló, no. Però no li diré, te queda mal. No.
Has de tenir prou confiança, això, per dir-li.
Home, clar, dic persones que estic 8 hores cada dia, és que estic més amb elles que amb el meu marit moltes vegades. Però sí que... Però bueno, ho has de dir també amb carinyo, no per ofendre ni per dir coses malament. No?
Parlem una mica d'aquestes diferents històries, no?, que apareixen en aquest llibre, perquè parles de temes com, per exemple, la violència domèstica. Parles també com una depressió doncs, provocada per la pèrdua d'un ésser estimat, doncs fa que això, que al final potser no ens estimem, ens deixem una miqueta, no ens cuidem prou. Com vas escollir una miqueta aquests temes? No? Volies incloure concretament, per exemple, la violència domèstica? Com vas triar totes aquestes trames, diguem?
Com t'he dit abans, o sigui, no porto un guió fet, vale? El que passa que sí que és veritat que, clar, si cada personatge o cada història, és que, clar, tots tenim una història, tots. Llavors, clar, per posar una mica més de drama, o com pot ser que, per exemple, el Daniel es mengi les ungles compulsivament quan dius, clar, aquest noi, o sigui, un noi que és un cerebrito, que arriba aquí, que es ven tot ho fa bé i tal, doncs darrere hi ha alguna cosa, no? Algú que aquest noi està visquent a casa seva. Llavors, bueno, per no fer tot el mateix, doncs aquesta dona, la Carmen, doncs tenia aquest drama amb el seu marit, vale? Però l'altre, per exemple, el Christian, al final també és una mica, dintre de que és gay, doncs també hi ha una mica d'aquest tipus de... O sigui, de violència en aquest cas és per gelosia dintre d'una parella, que això també es pot donar amb una parella, no? Que los celos profesionales, de que tu eres más que jo, o que hi ha parelles que moltes vegades es trenquen perquè justament un d'ells no suporta que l'altre doncs, brilli més.
Tingui
més èxit o una cosa així, no? Això també és un equilibri que s'ha d'acceptar per una banda i per una altra. I, bueno, no sé, són coses que se m'havien ocorrent i el tema de la mare de la Sandra, doncs, bueno, pues que alguna cosa havia de passar per aquella noia també fes un canvi dràstic perquè ella mateixa pogués mirar-se al mirall i dir jo no quiero estar así, o sigui, i fer aquest clic que moltes vegades costa fer, no?, amb la vida i arrossegar la seva mare de treure-la del fons on estava i, bueno, en fi, una mica...
Després també hi ha una conspiració, no?, que està orquestrada a l'Hospital Clínic, aquí està sí que és trama allò true crime, vull dir, déu-n'hi-do, no?, en aquest cas. Explica'ns una miqueta, a partir d'ara, una miqueta, quins seran una mica els teus plans, perquè tens diferents, m'ho comentaves fora de càmera, no? Aniràs portant el llibre, no? La xica de los piropos, aquest dissabte sense anar més lluny, estàs a les Cotxeres de Sants, si no m'equivoco, no? És a dir, l'important és no parar i anar presentant el llibre, no?
Sí, bueno, presento aquest i els altres. També portarem el que t'he comentat abans, l'Antoine Laurens, vale? Que és un personatge que surt ara en el tercer llibre.
De l'Alice Ward.
De l'Alice Ward, que és el personatge que els hi fa les varites de bruja i de més. Doncs aquest personatge ha donat perquè hi hagi uns productes, uns articles, que són plomes d'immersió o bolígrafs fets a mà, artesans i tal, amb cristalls de roca. Doncs això també es presenta en la Your Story Market. De fet, això ja ho vam presentar en la Fixon, que vam estar aquest any a Granada, i la veritat és que va ser un èxit perquè és algo que no s'ha vist i és molt maco. Llavors la gent això li crida molt l'atenció. Coses és que tots estem acostumats a veure tot i massa, no? Hi ha massa merchandising a tot arreu, llavors coses així no, la gent no està acostumada a veure.
I després també que ens has portat, no sé si podem dir així com no exclusiva, però bueno, no ho sé, per Nadal presentaràs un conte. Podem dir conte o sí, no? Que es diu Los gatos de Papá Noel. A veure, explica'ns...
Aquest és més infantil. Això és un conte infantil que està basat en l'època nadalenca. És una història molt maca, vale? També té com una ensenyança. A mi m'agrada que els meus llibres tinguin com una part que està, que sempre és com una moraleja, per així dir-ho, no? Algo que et fa pensar o que et fa fer clics, no? En aquest cas. I aquest també, doncs, sobretot pels nens, porta valors, que és el que a mi m'agrada, no? O sigui, donar valors al lector, en aquest cas. I bueno, i aquest doncs, és il·lustrat, no l'he il·lustrat jo he fet les il·lustracions a través de la IA, vale? Que també costa que et surti també...
Sí, sí, el que vols, eh?
Sí, exacte, que no és dir, lo pido i ja està.
No, no, no.
Però, bueno, és un... Això ho he fet aquest estiu perquè quan vaig acabar La xica de los piropos, que va sortir, de fet, a la venda en Amazon està des del mes de juny, doncs aquest estiu doncs m'hi vaig posar i el que diem, les tardes aquestes de vacances, doncs es va fer de seguida. I de fet ja està a la venda també, no és que el presenti al Nadal, sinó que, bueno, però bueno, com a exclusiva la fem avui aquí. I després també el primer lloc on es vendrà serà aquí en la Your Story Market.
Ah, perfecte. Vale?
Tot i que ja per Amazon ja l'ha comprat algunes persones i ja m'han dit, ostres, que xulo, m'ha encantat, no sé què. I bueno, pues estic molt contenta. La veritat és que les valoracions d'aquest llibre...
De los piropos.
O sigui, tothom que s'ho està llegint m'estan donant inputs molt positius i els està agradant moltíssim. I això pues, també
I
que s'entretén.
I donem fe d'això, perquè la veritat és que el llibre es llegeix allò amb un tres i no res, de seguida t'enganxa. Doncs Núria, escolta, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Igualment.
I això, recomanem des d'aquí La xica de los piropos i ja potser més amb vistes a Nadal, no? I per un públic doncs, més infantil, Los gatos de Papá Noel.
Ara, després de que acabi l'Alice, vale? Hi ha un altre thriller, també.
Carai, no pares. No pares, eh?
Però ja t'ho explicaré.
Ja tornarem a convidar un altre dia i ens expliques tot.
Molt bé.
Ha estat un plaer, com sempre.
Igualment, Laura.
Que vagi
gràcies,
molt bé. Guapa. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema de la setmana amb el retorn de Leonardo DiCaprio a la gran pantalla. Quatre anys després de triomfar amb Licorice Pizza, el director Paul Thomas Anderson firma ara una versió moderna d'una novel·la de Thomas Pynchon sobre els moviments radicals dels anys 70. El repartiment es completa amb grans noms com Sean Penn i Benicio del Toro.
Esa no la recuerdo. No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas.
¿Y seguida chutas, Vicente?
¿Nitas?
Els responsables de pel·lícules com La trinxera infinita i Andia, Aitor Arregui i José Mari Goenaga estrenen Maspalomas, un film que ens vol fer reflexionar sobre els confinaments psicològics i físics, sobre les identitats esborrades i sobre la dificultat de reivindicar-se en alguns entorns.
Harry, ja seu perro i urte com util puscabat, eh? Arritmo, montele con ese.
Vicente, baldago, jakin barko genuken beste ezer.
Amber, tienes una creatividad asombrosa. La vida consiste en encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Si te olvidas de lo bueno, lo que conseguirás es que lo malo se vuelva más fuerte.
Y acabem amb Sketch, cuidado con lo que dibujas. El director, guionista i expert en efectes visuals Seth Worley debuta amb aquesta pel·lícula que mescla aventura, fantasia, comèdia i emoció a parts iguals. Una família que travessa un procés de dol veurà com els peculiars dibuixos de la petita de la casa cobren vida.
Los sentimientos no son malos. Cuando te enfades, estés triste o tengas miedo, Pero desahógate aquí, donde no puedan hacer daño a nadie.
¿Pero qué?
Va, que saludem una temporada més al col·laborador que està més pendent de l'actualitat pop. És en Jaume Miranda. Què tal, com estem?
Molt bé, tu què tal estàs?
Com ha anat les vacances? Que, bueno, sembla que ja faci molt, però és que no ens havíem vist.
No, realment, clar, és el meu primer dia a l'Hospitalet. Estava allà tancat una madriguera esperant que me telefonéssiu. M'he passat bé aquest estiu. A mi l'estiu no m'agrada gaire, però sí, he fet feina, també te diré. Però també he fet alguna escapada. Tu també, no? He vist per Instagram.
Sí, una escapadeta hem fet, allò com sempre, gastronòmica. Sí.
Tu, hashtag foodie sempre.
Hashtag foodie, i tant. Yumi, hashtag Yumi. A veure, va, has estat molt pendent, entenc, de l'actualitat també, de l'actualitat pop.
Sí, i crec que tu no, francament, tinc aquí a renyar-te, perquè, exacte, volia fer com una mica de reactualització de cultura pop, i bàsicament ja sabem que en estiu hi ha un fenomen que se diu cançó d'estiu, sí. I te volia demanar, tu creus que saps quina és la cançó d'aquest estiu?
D'aquesta... Hòstia, no, perdó, perdó, no me'n ve cap a la ment ara mateix, eh?
És que jo t'he de dir que no has suspès aquesta vegada, no? Perquè crec que aquest estiu puc dir, com a autoritat pop que sóc, que aquest estiu no hi ha hagut cançó d'estiu. O almenys no n'hi ha hagut una única o definitiva, com a per tothom i generalista. Jo igualment voldria, per explicar com hem arribat fins aquí, a dia d'avui, que no tenim cançó d'estiu en 2025, vull explicar una mica com neix el fenomen cançó d'estiu i qui la decideix una mica, no?
Val.
Ja sabem totes, anem a remuntar-nos en els inicis d'aquest fenomen cançó d'estiu, Canción del Verano. La cançó d'estiu va néixer en els anys 60-70, supos que ja se sap, per, bàsicament, per una intencionalitat promocional per part del govern franquista i tota aquesta època de desenvolupisme que se deia, no?, apertura, promoció turística. Llavors va néixer la cançó d'estiu amb intenció de promocionar tot aquest fenomen turístic que s'estava desenvolupant sobretot a la costa mediterrània espanyola.
Però
no?
Això de cançó d'estiu és una cosa típica, típica d'Espanya, podem dir, o no?
No, clar, pensa que també a nivell internacional en aquests mateixos 60-70 s'estava democratitzant el turisme a tot arreu del món. Llavors, la cançó d'estiu, evidentment, és un fenomen mundial. Jo te venia a explicar una mica el fenomen concret a l'estat espanyol. Qui decidia, des d'aquell moment, la cançó d'estiu? O sigui, qui la determinava? Com se determinava? Bàsicament, per uns canals molt concrets i que tothom consumia alhora, perquè hi havia uns pocs canals de televisió on els cantants promocionaven la que seria la cançó d'estiu. Després hi havia un fenomen que era la radiofórmula. Aquí, concretament, tenim los 40 principales, amb aquella llista que decidia qui estava número 1, qui estava número 2 i qui no entrava. I després, evidentment, teníem aquest gran fenomen que se deia CD recopilatori o casset recopilatori, que també determinava quina era la cançó d'estiu. Què passava? Que aquests tres canals o plataformes era el que consumíem tots i totes. Fins fa 10 o 15 anys, com bé sabrem totes també, les coses han canviat moltíssim. Aquestes plataformes o canals segueixen existint, però han aparegut moltíssimes maneres més de consumir música. Per començar, la televisió hi ha moltíssims més canals, perquè hi ha la TDT, etc, etc. Hi ha YouTube, que té com a les seves pròpies llistes d'èxits. També hi ha Spotify, que té unes altres tipologies de llistes d'èxits, que no coincideixen. I després també hi ha tot el fenomen de fer-se viral musicalment a través de TikTok o Instagram. I cada una d'aquestes plataformes té uns èxits més concrets o uns altres. L'algoritme decideix una mica quin és el gran hit d'aquella temporada. Llavors, 2025.
A veure,
una vegada ja he fet tota aquesta classe d'història breu, espero que t'hagi agradat, què mos està passant? Que com veiem, el fenomen de consum musical ja no és únic, general, ja no és una experiència global, no? Consumir música, cadascú té com els seus èxits de nínxol que comparteix amb els seus similars i poc més. I això afecta també la cançó d'estiu. Al final, no només n'hi ha una única o dues o tres i ja, n'hi ha com a 10, a lo millor en un estiu, i no acaba de ser ninguna. De fet, jo vull posar-te les candidates, les que se suposa que han estat cançó d'estiu d'aquest estiu per representar que probablement tu no tens ni idea de quines són. Lo qual demostra tota la meva argumentació.
Em sento tan vella, sempre que vens vella amb ve baixa quan vens aquí, però bueno, va, a veure.
Mira, anem a començar amb la primera, que ella és Belé. No tiene sentido que con esto que sentimos vete por otro camino, no, no, no. Vete ya que eso no tiene sentido. Baby, si ya coincidimos y un par de cosas vivimos, no, no, no. Vete ya que eso no tiene sentido.
Belé. Sort que m'han posat els subtítols, eh?
A mi també no cap d'entendre. Si és una persona que no té aquesta cosa des del 2025 que els cantants no pronuncien, no vocalitzen, estan sempre com a mig gas, no? Aquesta energia deixada.
Sí.
Bé, en Belé és un noi colombià de 22 anys i se considera un artista com emergent a nivell mundial, sobretot en qüestió de música urbana llatinoamericana o de parla espanyola. Aquesta cançó, que No Tiene Sentido, té més de 272 milions de reproduccions a Spotify i se considera, com bé he dit, una de les grans cançons d'aquest estiu o candidata a ser-ho compartit amb altra gent i altres cançons. I possiblement, jo crec que sí que l'has escoltat, no?
Alguna cosa em sona, sí.
Almenys, però ja és molt representatiu de tot el que he explicat, que aquesta cançó ha sonat tant i ningú sap ni quina cara té en Belé ni que se diu Belé.
Perquè exacte, nom... això t'anava a dir, sí, l'havia sentit però no sabia
sí, això qui també demostra que els consums s'estan dividint, diguem, ja no hi ha un artista transversal com a tal, i en Belé és com molt reconegut en els universos Gen Z juvenils i a les plataformes també més juvenils, TikTok, Instagram, però per exemple la televisió no se parla d'ell, a los 40 probablement tampoc ha arribat encara, i a cassets i a CDs, i ja no. Tampoc assegurar que tampoc.
Va, anem per un altre, a veure, aquest d'aquí, no? Nacional.
Aquest és més nostrat, jo crec que sí que saps qui és, almenys tu, no sé si és la nostra audiència també, ell és en Rels B.
Escoltem.
Vente y no te quites que tú así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda. Siempre me salen for you, yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseño su...
Va, sí, com deies, aquest sí, en Rels B sí que... que és més conegut,
almenys
per mi, vaja.
Sí, és més conegut, més que en Belé, segur, perquè partíem de zero, bàsicament. Sí. Però bé, anem a contextualitzar. Rels B és aquest artista, i aquesta cançó concretament se diu Tu vas sin. Entenc que és un joc amb Tu vas sin, no ho sé, com Tu vas sin, Tu vasito? No
ah, Tu vas sin, ah, val.
Jo entenc que sí, no ho acabo d'entendre. La qüestió, ha liderat les llistes nacionals i també internacionals amb aquest Tu vas sin o Tu vasito, no ho sabem, i és, anem a recordar, Rels B, que és un artista nostrat, concretament és de Palma, com jo, però no el conec.
Ah, això t'anava a preguntar.
No el conec, tinc amics en comú, però no el conec. Ojalà, si no, no estaria aquí, t'ho puc assegurar, estaria amb ell. Tot i així, a pesar de ser un dels artistes més escoltats de tot el món d'origen espanyol, això són dades del 2024, però estic segur que en 2025 també amb aquest Tu vas sin, tot i així hi ha molta gent espanyola que no el coneix, perquè de fet en Rels B té un poc aquest fenomen, una mica Mónica Naranjo o Rocío Dúrcal, que són més coneguts a Llatinoamèrica que aquí. Però al final aquesta dada que t'estic donant, de que sigui més reconegut en espais LATAM llatinoamericans, també demostra que hi ha com una divisió de consums, no?
I tant, sí. Va, anem per una altra, aquesta sí que és coneguda, no? Jo crec.
Ella és una Karol G.
Karol G, vinga.
Estoy caliente y sin ti me voy a quemar.
Dime qué era lo que tú hacías con él. Este party no es lo mismo si no estás hoy, las botellas son a tu nombre. Hoy hago lo que sea por mirarte, así lo haya intentado con otros hombres. Nadie lo hace como tú lo haces.
Va, Karol G, com dèiem, aquesta sí que... la tenim en òrbita, aquesta la coneixem, no?
Jo crec que Karol G sí que ha arribat en el públic més general, almenys de nom o inclús altres cançons, però aquest Verano Rosa que estàvem escoltant, que és candidat a la cançó d'aquest estiu, se diu Verano, o sigui, mai millor indicat, crec que molta gent no la coneix. De fet, crec que tu no la coneixes.
No la coneixia, aquesta.
Bé, jo t'he de dir que aquesta cançó, depenents quins sectors de consum, sí que és molt popular, perquè a més t'he de contextualitzar que en Karol G està enrotllada amb en Fate, que és aquest raper amb qui està en aquest vídeo. I clar, aquest Verano Rosa té un efecte una mica, per els més antics, una mica Albano Romina Power, no? Com Lola Flores i el Pescaella, com un duet sentimental que acaba sent artístic. Llavors això és una explosió absolutament per als seus fans, no? Però clar, exactament, hi ha gent que no sap ni qui són ells dos, probablement. I vos he de dir una cosa, que no sé si vos hi heu fixat, que aquestes dues darreres cançons que han posat no tenen videoclip. Que això també demostra un poc els canvis de paradigmes que estan apareixent a la indústria musical. O sigui, ara mateix fan vídeos de TikTok per promocionar les seves cançons i no videoclips, que seria com a la via més continuista per promocionar un single que pretén ser un hit, no? Canvis.
Canvis, cosetes que van canviant. Va, anem per l'última proposta teva com a cançó de l'estiu.
Sí, ell és una persona, una rara avis dins la música nacional. Ell és en Rossoski.
A veure. Rossoski. A veure, Malibu es diu, no? La
sí, cançó? Aquesta cançó es diu Malibu, ell se diu Rossoski, és el senyor que du una gorra verda, perquè allà hi ha tanta gent que potser ningú sap qui és. És una cançó que precisament ha estat només cançó d'estiu en els sectors més moderns de l'estat espanyol, perquè m'entenguis, és cançó d'estiu en el barri de Gràcia i en el barri de Malassanya.
Val.
Sí, que això també demostra que ara mateix no hi ha cançó d'estiu, sinó que hi ha cançó d'estiu de nínxol. Clar, aquí la gran pregunta ara seria, després de què repases, la cançó d'estiu com a tal, com sempre l'han conegut, ha mort per sempre, ja no sé, amb aquest paradigmes de consums i d'industrials ja no existirà. A veure, no acaba de ser del tot cert, perquè anem a recordar que l'any 2024, precisament, una persona de qui hem parlat, que és na Karol G, sí que va ser cançó d'estiu, crec que per tot el planeta Terra, amb aquest, com se deia la cançó, que hubiese sido...
Si antes te hubiera conocido.
Si antes te hubiera conocido, que clarament crec que tothom estarà d'acord, inclús els meus pares, que no són fans de na Karol G, que aquesta cançó va ser la cançó d'estiu. Tot i així, crec que sí que podem intuir que ara mateix, tal i com està el mercat i com funciona el workflow de venda de música, la cançó d'estiu com a tal probablement en uns anys desapareixerà com a tal, com l'enteníem fins ara almenys.
Bueno, res, les coses canvien, és el que dèiem, no?
Sí, de fet, m'apareix com molt simbòlic que aquest any s'hagi mort un gran compositor de cançons d'estiu, i també d'hivern, però especialment d'estiu, que és en Manuel de la Calva, de Duo Dinámico. M'apareix una cosa com molt simbòlica en quant a el canvi d'etapa musical que estem vivint, no?
Doncs mira, escolta...
Fins aquí.
Fins aquí.
Aquí és el meu homenatge a aquest senyor que m'encantava.
Va, Jaume, ha estat un plaer que ens has acompanyat, com sempre. Ens veiem d'aquí un mes aproximadament.
Exacte, si me telefoneu, jo estaré aquí.
Exacte. Moltes gràcies, com sempre. Nosaltres ens acomiadem i avui ho fem amb el nou senzill de The Chainsmokers. Es diu Smooth. I amb ell us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dijous vinent. Que vagi bé. I guess I'm not a